El matí de Ràdio Sabadell. La recomanació.
Quan et cau a les mans un llibre que ha rebut el Premi Prudenci Bertrana, coi, és una cosa que sempre suma i fa que l'agafis amb més decisió. Ara fa 4 anys el guanyava la sabadellenca Montse Barderi amb La memòria de l'aigua i el del 2022 se l'ha endut el fabricant de records de Martí Gironell. Bon dia, Martí.
Què tal, Pau? Bon dia als teus oients.
Doncs mira, moltes ganes ara de que ens expliquis qui era el fabricant de records.
Doncs era un personatge que, per mi, quan li vaig descobrir unes primeres fotografies, ja el vaig trobar fascinant. I després, a mesura que em vaig anar capbussant en la seva obra i després, a partir d'aquí, conèixer el personatge, encara em va acabar de fascinar més. El fabricant de records era un fotògraf ambulant que es deia Valentí Farnyoli. Ens l'hem d'imaginar tal com el veureu a la coberta de la novel·la, és a dir, amb bicicleta i amb la càmera a l'espatlla, que va retratar les primeres dècades del segle XX, recorrent amunt i avall, jo dic que retratava la vida i l'ànima del país. I li van passar diverses històries que trobareu a la novel·la, però sobretot va fer una fotografia que li va canviar la vida. I això és, diguéssim, la clau de volta per mantenir enganxat el lector des del principi fins al final, des que comencen a pedalar fins al final que arriben a posar el punt i final a aquesta història.
Et puc preguntar quina fotografia?
I tant, home. Ell, per diverses qüestions i per diversos motius, coneixia molta gent i també tant es feia amb gent senzilla, humil, treballadora, com també la gent més granada i amb més poder del país, fins a arribar a l'escalafó màxim d'aquesta societat, que és el rei d'Espanya.
Toma.
El rei d'Espanya de l'època, estem parlant de principis del segle XX, és Alfons XIII, veu unes fotografies d'en Valentí Farnyoli i això fa que el vulgui convidar a fer les fotografies del seu casament, el dia 31 de maig de 1906. Ell va fer aquestes fotografies, però aquesta data passa a la història d'Espanya, no tant pel casament del rei i la seva futura esposa, Victòria Eugènia de Battenberg, com per un fet que passa aquell dia, que és que hi ha un atemptat contra la parella. Hi ha un català, fill de Sabadell, que es diu Mateu Morral, anarquista, que els espera en un balcó al carrer Major de Madrid i quan passa la carrossa reial els hi tira un ram fins al qual hi ha aquestes famoses bombes Orsini que feien servir els anarquistes i que van fer patar també al Liceu, per exemple. Valentí Farnyoli fa aquesta fotografia, però aquesta fotografia no l'hem vista mai. Mai. I justament la setmana després d'aquesta fotografia ell desapareix 2 anys a l'Argentina. I clar, a partir d'aquí ja tens la intriga servida. Per què no veiem mai aquesta fotografia quan aquest home és conscient que totes les fotos que fa són històriques, fabrica records, sap que tot allò que fa són moments inoblidables que per tant passaran a la història? I de què desapareix? Per què fuig? De què marxa? Per què se'n va a l'Argentina? No? Llavors a partir d'aquí, i amb tota una documentació que hi ha al darrere, doncs he vestit una teoria que els coneixedors del tema me l'han validada i m'han dit, home, és molt versemblant tot això que planteges, no? I és el que es trobarà el lector quan obri el fabricant de records, com deia, a partir d'aquesta fotografia que li canvia la vida.
Els experts, tant com mínim, no es podia tombar d'entrada, no? Això ho donem per bo, eh?
Sí, a veure, això és una de les coses que quan fem novel·la històrica ho tenim sempre molt present, que tu t'has de documentar per fer-ho, evidentment, molt, molt real i molt versemblant, però sobretot sempre, i almenys ho he fet sempre en totes les novel·les que he escrit, anar a buscar l'opinió dels que més en saben d'aquella qüestió que tu estàs novel·lant. I quan els hi planteges qualsevol cosa que no es pugui sustentar perquè no hi ha prou documentació, com a mínim, a partir de la que tens, que ells, des del seu punt de vista molt, molt més ben documentat que el teu, no? Et puguin dir, home, doncs això, tal com ho expliques, després de donar-hi una colla de voltes, és versemblant, és factible, hauria pogut ser així. Per què no? Saps? Dius, no hi ha... Al contrari, no? Et diuen, no hi ha res que ens digui que no hagués pogut ser així, però tampoc tenim cap evidència que puguem certificar-ho del tot. Ara, per tota la documentació que ho envolta, i tal com ho relaciones i com ho raones, doncs podria ben ser.
Suposo que parles amb aquests experts, que ells ja tenen la documentació, tu també vas documentant-te al llarg del procés, però també t'has d'anar fixant en coses de la vida quotidiana del moment, en les teves novel·les històriques. Suposo que el pànic és l'anacronisme, no, Martí?
Sí, el moment sugus, que deia una amiga meva del RAM, també, no? És a dir, que hi hagi alguna cosa que se t'escapi i que grinyoli, que per tant faci que pugui fer trontollar aquest edifici literari que tu vesteixes des del moment 1 i que vols que això acompanyar, agafant-los de bracet els lectors cap a un viatge, en aquest cas cap al cor de la fotografia, per aquests primers 40 anys del segle XX que ell va retratar. No? Llavors, clar, evidentment, tots els detalls que t'ajudin a pintar el fresc d'aquesta vida quotidiana, t'ajuda també en aquest objectiu que us deia abans, no? de fer-ho tot plegat més versemblant, perquè el que jo vull és anar a veure un moment de la història que cap de nosaltres no hem vist, no? Per tant, tots plegats som assistim, com si diguéssim, no? A la representació d'uns fets que no hem vist ni hem viscut, però que a partir de la documentació que ens ha quedat d'aquella època, i per tant també de la vida quotidiana, t'ajuda a acostar-t'hi i fer-te'n molt més conscient, no? I empatitzar molt més amb tot el que passava en aquella història. Fer-ho a través d'algú que ho ha viscut, que ho ha patit, que ho ha vist, t'ho fa molt més real i fa que puguis empatitzar-hi i connectar-hi molt millor, crec, no? I la documentació és bàsica, evidentment.
I com li has dit això? El moment Sugus?
Sí, perquè tinc una companya que també fa novel·la històrica que un dia m'ho va dir que li havia aparegut ella, en un dels seus primers relats, un sugus, aquests caramels tous que ens agraden tant als nens com als grans, no? Bé, bueno, almenys parlo per mi m'agraden molt, sobretot aquells que tenen gust de pinya, que és boníssim, no?
Ui, tant!
I llavors, clar, en un moment de la novel·la històrica que va fer, se li va escapar un sugus, quan, clar, en l'època que ella estava, diguéssim, narrant, que estava fent el relat, els sugus encara s'havien d'inventar, no? Llavors, clar, per això ella, allò, rient, deia, sí, és l'efecte sugus, no?, el moment sugus, de dir, hòstia, hem d'anar molt alerta, com ho fem, això de compartir aquests viatges del passat amb els lectors, perquè, bueno, pot haver-hi alguna d'aquestes gatades, no? Sempre hi estem exposats, evidentment, jo en soc molt conscient, i aquesta és la gràcia, com que és un ofici, em vas aprenent a cada novel·la, mirant de fer-la millor, o si més no, que sigui com més acurada, millor que l'anterior, diguéssim, no? Amb aquests detalls.
No sé si era Martí Orson Welles, un d'aquests, que en una pel·li de romans va posar un campanar i se sentien les campanes del poble allò, vinga!
Sí, no, clar, per això et dic que de vegades has d'anar molt alerta amb això, no?, amb la documentació que fa servir i amb les coses que... I no hi estem, això, gens exempts, pot passar-te en qualsevol moment, i jo que porto 10 novel·les, estic segur que en alguna o altra hi trobaries alguna incongruència, saps? O allò que tu potser parles de l'any, jo què sé, 30, i allò que tu estàs fent referència va passar l'any 31 o 32, que tampoc no és molt gros, si vols anar-ho a mirar, no?, però que són de vegades també, si ho saps, jo ho poso a les notes d'autor dient que són certes llicències literàries que et permets. Jo recordo que a la meva primera novel·la, El pont dels jueus, explicava a les notes d'autor que per la trama a la novel·la sortia que al pont hi havia les dues torres, quan se sap que a principis de segle XII, que és quan es va construir, encara no hi eren les torres, per exemple, no? Però jo això ho sabia i em vaig permetre aquesta llicència de posar-ho i alertar el lector, a les notes d'autor, dient, ei, que sàpigues que ja sé que no hi eren, però per la trama que t'explico m'anava bé que hi fossin. Llavors, això també trobo que dona un punt d'honestedat, no?, respecte al lector.
Clar. Mira, ara que dius això, precisament, el Martí Gironell que ha escrit El fabricant de records, què li diria al Martí Gironell que va escriure El pont dels jueus fa 16 anys?
Home, li diria moltes coses, perquè, clar, això és el que et deia abans, és un ofici que n'has anat aprenent a mesura que has anat escrivint novel·les i, per tant, que han anat passant els anys, t'has anat curtint, no? Jo sempre poso l'exemple del meu pare, que era fuster, i que, evidentment, no feia els mateixos mobles, les mateixes cuines quan va començar que quan portava 20 o 25 anys d'ofici, no? Jo tinc una caixa d'eines, li dirien en Martí Gironell, de llavors, que, clar, l'hem anat omplint amb els anys, l'hem anat actualitzant, l'hem anat renovant, i això entenc i vull entendre que ha anat a favor i en bé, diguéssim, de les novel·les que puguin anar escrivint, no? Que t'agradaran més o menys en qüestió de la temàtica, però si més no, com a peces, això que deia, no?, de fusteria, no?, tant que també és artesana i que s'ha fet a mà, doncs procures que quedin més ben acabades, que no es vegin les costures, que les coses no grinyolin, que s'aguantin molt de temps, que un cop envernissades continuïn sent lluents, que siguin útils per aquells que s'hi acostin, no?, que hi trobin allò que es pensen que hi trobaran o que hi van a buscar quan em senten ara per la ràdio d'aquesta novel·la o de qualsevol altra, allò de dir que compleixin les expectatives. Tot això és el que crec que pots anar guanyant amb el temps, no?, que et va afiançant més en un ofici, que és el d'escriure, i això que et deia, de traslladar als lectors a través d'aquest mitjà de comunicació, per mi és tan especial que és el llibre, tota una sèrie d'emocions, de reflexions, de coneixements, a propòsit d'una època retratada per un fotògraf, en aquest cas, un fotògraf ambulant, que ja tenia una mirada especial, i que et permet veure com érem ara fa 120 anys, justament a partir de les paraules retratant fotografies, que també, bueno, l'exercici era aquest, no? I li diria això a Martí Gironell del Pont dels Jueus de l'any 2007, que la vida és aprenentatge i això és el que veurem.
Escolta'm, el fabricant de records està publicat per Columna i diu l'editorial que és una història èpica, heroica, però delicada.
Sí, perquè és èpica i heroica quan te n'adones com, de quina manera treballaven i en quines circumstàncies aquests fotògrafs ambulants, com el que veus i com el que veureu a la coberta de la novel·la. I delicada perquè el material que feien servir ho era molt, però a més, el resultat d'aquestes fotografies el que feien era capturar moments inoblidables, per tant estaven atresorant records. La fotografia, que l'hem denostat bastant en els últims anys, i ara amb els telèfons mòbils encara més, que la tenim tant a un clic, no?, i que en fem 50.000 i no sabem pràcticament què tenim, en aquest moment que retrata la novel·la és el moment en què la fotografia entra a la vida de les persones, i per tant és un invent que trastoca la vida de les persones, no?, fins al punt que són molt conscients que quan mor algú, el primer que has de fer és fer-li una fotografia, perquè quan l'enterris i, per tant, deixis de veure'l i el perdis de vista, no tindràs cap record físic d'aquella persona, no?, més enllà de la roba o del que... Per tant, el fet de poder fer una fotografia, de tresorar un record, d'encapsular, de capturar la mirada d'aquella persona, la imatge, i que la puguis anar recordant amb els anys, trobo que és un fet que, ostres, no, evidentment és això que dic, no? Estàs traficant, si em permets el verb, amb emocions, amb records, i tal com li diu la seva mare, la mare d'en Valentí Farnyoli, en una conversa que tenen quan ell acaba de fer una fotografia a un nen mort dels veïns que tenen el pis, el bloc de pisos on viuen, la seva mare li diu, a propòsit d'una fotografia que li ensenya molt antiga dels seus avis, no?, que quan els oblidem és quan es moren del tot, no?, i aquells que surten a les fotografies són presents mentre els recordem, i que ella se la mira moltíssimes hores al cap del dia aquella fotografia, i que hi parla fins i tot per explicar-los què fan els seus fills i què fa ella i el seu home, i de tant en tant els hi fa petons en aquestes fotografies. Quants de nosaltres no ho hem fet tot això, no?, de parlar amb les fotografies, de fer petons a les fotografies, perquè creiem que, tal com diu el verb italià, recordari, que vol dir tornar a passar pel cor, que quan veiem aquestes fotografies tenen una potència, un magnetisme tal, que ens desperta tot això, no? I tornar-ho a recuperar a través d'una novel·la i fer-nos ser conscients d'aquest poder que encara ara, encara avui té la fotografia, em feia dir això, no?, que fos una feina èpica i heroica per les circumstàncies i tot plegat, però també alhora poètica i delicada per tot el que suposa el resultat, el fruit, no?, aquest record que atresores per sempre més.
Fas menció a l'italià, que també és el cognom d'on prové el protagonista, sí. I tot i que s'escriu amb aquella cosa que quan ho veus d'un argentí mai saps molt bé com pronunciar-ho, no? Vosaltres dieu Farnyoli, tal com es pronuncia en italià.
Sí, sí, precisament per això, perquè ell és fill d'immigrants italians, els seus pares van venir a buscar-se la vida des d'un petit poble que encara existeix, del Monte di Castello, a la regió del Lazio, i es deien Farnyoli i Annetta. Antoni i Maria Farnyoli i Anneta. Llavors van tenir una colla de mainada, entre els quals en Valentí Farnyoli. I ara que tu ho mencionaves, ells precisament, com molts italians, se'n van anar també a l'Argentina a buscar fortuna, que coincideix amb aquesta setmana que ell desapareix després de l'atemptat a Madrid i d'aquestes misterioses fotografies. I precisament el flux més gran d'immigració que ha rebut mai l'Argentina són els italians, i per tant aquest, diguéssim que aquest conjunt de lletres RGN fa la nostra enya, no? Per tant, s'ha de pronunciar Farnyoli, no? Quan veiem sempre aquest grup de lletres, l'has de pronunciar com si veiessis la nostra NY, diguéssim. No?
L'enya no falla. Després li diuen Fanyoli, Franyoli, cadascú s'inventa una mica com li vol dir, però aquest no falla, eh?
Sí, bueno, clar, imaginem també que fa uns anys enrere, ara perquè estem molt acostumats a rebre persones de diversos indrets del món, no? Però clar, fa 100 anys enrere o 120 anys enrere no era tan freqüent, no?, trobar-te amb aquests cognoms, i és normal que la gent li trabuqués el cognom, i ell, pel que hem llegit, s'enfadava, però només hi havia una persona que li podia permetre que no digués bé el seu nom, que era la persona que el va tenir d'ajudant durant 3 anys, que era en Sebastià Martí Roure, que surt a la novel·la i que li podia dir Farnyoli directament, sense por que rebés una sonora esbroncada per part d'en Valentí Farnyoli.
Això de canviar noms, avui algú m'ha preguntat si parlaríem del fabricant de rècords.
Home, està bé, clar, si portés accent, sí. Home, Et podria dir que també seria el seu cas, perquè en va aconseguir uns quants de rècords aquest home, sobretot això, a cavall de la bicicleta, anant amunt i avall, no? Per tant, podríem dir que també se li escauria, dir el fabricant de rècords, però no, és més, insisteixo, això que et deia, això que us deia ara, no? El fet que la fotografia té aquesta capacitat de guardar secrets de vegades, perquè moltes vegades darrere de les fotografies hi ha tota una història, i aquest precisament també és el cas, d'unes fotografies que encara a dia d'avui no han aparegut, i alhora també aquesta capacitat de poder-nos, o de permetre'ns finestrejar en un passat i de tornar-lo a recordar, tornar-lo a passar pel cor i tornar-nos a emocionar, no? Per tant, és més aquesta idea, la del fabricant de records, la de la manera de com tu documentes una època, una gent, unes tradicions, uns paisatges, uns paratges, i com els vas perpetuant gràcies a aquest nou invent que ha arribat a les nostres vides, al principi del segle XX, que es diu fotografia i que permet tenir aquest cartaronet que amb el temps s'anirà, evidentment, apergaminant i encartronant i tornant-se grugós, però que allà encara hi continua residint l'ànima d'aquell lloc o l'ànima d'aquella persona que hi hagi retratada, encapsulada allà en el temps.
M'encanta la fotografia de la portada, que la vull descriure una mica. És aquest fotògraf amb la bicicleta que agafa el manillar amb una mà i porta una càmera gegant d'època en equilibri, que això, si ho fas ara, Martí, els Mossos et treuen 50 punts del carnet de bici i et diuen que si això ho fas amb la bici, el cotxe ja ni ho intentis.
No, evidentment. És que per això, quan jo vaig descobrir aquesta fotografia, que haig d'explicar que no és ni en Valentí Farnyoli ni d'en Valentí Farnyoli, però formava part d'un catàleg que em van donar, vaja, el dia que vaig anar a la Fundació Mascort, això és a Torroella de Montgrí, que tenen moltes fotografies d'en Valentí Farnyoli i tenen la càmera d'en Valentí Farnyoli, una càmera molt semblant a aquesta que porta aquest fotògraf que hi ha a la coberta. I quan la vaig veure, me'n vaig enamorar d'aquesta imatge, perquè diu moltes coses, aquesta imatge, que tenen a veure amb aquesta novel·la, no? I vaig preguntar de qui era, em van donar les referències i quan va ser l'hora, doncs, vam comprar aquesta imatge. Però aquesta imatge és d'un autor que es va trobar un bon dia, aquest home anant per un camí de terra, i li va fer la fotografia, i diguéssim que el peu de foto era fotògraf italià, fotògraf en volant italià, coetani de Valentí Farnyoli, del 1930, i que es va publicar a la revista L'Europeo. I clar, amb tots aquests detalls vaig dir, és que això és ben bé en Valentí Farnyoli, és com ens l'hem d'imaginar a partir de les cròniques que hem llegit de com ell se n'anava cap aquí, cap allà, a retratar el país, no? I a partir d'aquí és quan comences a conèixer la gent que et pot explicar com coi s'ho feia per anar amb aquest trípode, amb aquesta càmera a l'espatlla, on només hi portava 6 plaques de vidre, 6, per tant només podia fer 6 fotos,
wow.
Cosa que ara és impensable, no? Amb el mòbil, com repetia abans, és igual, o amb una càmera, amb una targeta digital que té, diguéssim, molta memòria, no? Per tant, per això dic que encara és més èpica i més heroica i té més valor i més mèrit la feina d'aquests fotògrafs com en Valentí Farnyoli, que van fer tota aquesta memòria col·lectiva, tota aquesta feinada, tot aquest àlbum dels nostres avantpassats, que ens permeten conèixer com érem ara fa 120 anys i entrar-hi de ple a través, com dèiem abans, d'aquests detalls que la documentació et permet, i conèixer la seva dona i veure que era una emprenedora de l'època, que era una dona que s'estimava la lectura, i a partir d'aquí també fer un homenatge a La solitud, de Víctor Català, que és l'obra que s'està llegint, dona per molt tota aquesta època.
A les pàgines de presentació es destaca una oració de Joan Margarit que m'ha fet pensar, que diu: el qui ens mirin també voldran trobar el millor d'ells mateixos als retrats.
Exacte, és un vers que vaig trobar d'en Joan Margarit que també m'anava molt bé per explicar això, no? Que fotògrafs com en Valentí Farnyoli, quan arribava a un poble o a casa d'una família que el llogava per fer-se fer la fotografia, els hi deia: poseu-vos-hi bé, perquè això és com si us estigués donant un bitllet per passar a la història o a la posteritat o a l'eternitat. Penseu que això us veuran d'aquí molts anys. És a dir, pensar que una persona l'any 1910, 15, 20, treballava amb aquest concepte al cap, és molt novedós, de plantar-se a casa d'algú i dir-li: ei, poseu-vos-hi bé, precisament com diu aquest vers de Margarit, perquè els que us mirin a vosaltres quan estigueu retratats us voldran veure bé. Vosaltres també, no? Voldreu oferir la vostra millor versió. Per tant, és una mica aquesta idea, no? Jo quan normalment trigo aquestes cites que serveixen per començar les novel·les, el que busco és precisament traçar com una mica de full de ruta perquè els lectors sàpiguen per on van els trets, no? Llavors, per exemple, ja que ho cites, n'hi ha una de Gabriel García Márquez que la trobo molt adient també, que diu: la vida no és la que uno vivió, sinó la que uno recuerda, i com la recuerda per contar-la, no? Que clar, que et torna a situar en aquest camí dels records i de com expliquem les coses a partir dels records, que moltes vegades no se diuen exactament amb allò que vam viure, però ens agrada pensar que potser ho vam viure així, d'aquesta manera, tot recordant a partir d'una fotografia, per exemple. No? Vull dir que hi ha moltes coses, com dic, per pensar-hi i per reflexionar-hi a propòsit del que suposava i continua suposant la fotografia.
Escolta'm, on estarà signant el dia de Sant Jordi, el diumenge?
Ostres, doncs el dia de Sant Jordi tinc molts llocs per firmar, per sort. Em fa molta il·lusió poder tornar a reprendre aquesta normalitat. I, de fet, des del 29 de setembre que vam començar, no hem parat de firmar i de signar. Ahir era Cerdanyola, exacte. És que abans d'ahir era Collbató, demà a Mataró, avui a Barcelona al col·legi de llicenciat, i el dia de Sant Jordi estaré de les 10 del matí a les 9 del vespre, a una hora per firma, doncs a l'Abacus, a la Casa del Llibre, a Ona, a Caixa d'Eines, a molts llocs. Ja et dic, des de les 10 fins a les 9, amb una pausa d'un parell d'hores per reposar forces i dinar, però vaja. I després de Sant Jordi continuarem, el dia 27 a Mont-ras, el dia 29 a Batea, el dia 30 a Prat de Comte, vull dir que la història és que els llibres, per sort, existeixen tot l'any, i nosaltres, els que ens hi dediquem, gràcies als lectors que ens ho deixen fer, doncs els anem allò acompanyant durant tot l'any, no? Però sí, diumenge serà un dia especial, diguéssim.
Doncs Martí, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns, i com diuen el llibre, com anirà? Ja ho veurem.
Ja ho veurem, exacte. Gràcies i una abraçada molt forta a la Raquel.
Adéu-siau.
Adéu.